Domínguez. Atrevo-vos. Atrevo-vos a ir. Aquí meio.
Aquí, Neus Rosés. Nos trobeu com pas?
Podeu-vos mover.
Vaig a menjar-me una obra de la perruqueria.
Camí. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1949, Centralia, Washington, als Estats Units d'Amèrica.
Ara, ara! Visca Catalunya! Comencem forts avui, no?
Comencem forts, és que la història d'avui és una americanada en tota regla.
Ens encanta.
És una història que no hagués existit mai sense la indústria de l'espectacle tal com l'entenen als Estats Units. Mentre sona Barres i Estrelles, acaba de néixer un nen, en Craig Macau. No cal que patiu per ell perquè és el fill d'un gran magnat de la comunicació americà. No li faltarà absolutament de res. Acaba de néixer i ja li surten els bitllets per les orelles.
Mira, millor, tu. Jo no tenia gens de ganes de patir avui.
Bueno, doncs potser patirem, eh? Però segur que no serà per en Craig, que el deixarem estudiant en escoles privades i fent coses de fill de milionaris. Només vull que recordeu el nom perquè serà important pel desenllaç. Apunta, Jair. Craig Macau.
Craig Macau.
Craig,
sí, home,
Macau.
Conec algun de Macau.
Doncs,
hi ha alguna.
Sí. Mentrestant, més o menys a la mateixa època,
sí,
a 4.500 quilòmetres de distància,
ui, ui, ui,
comença una vida ben diferent.
Ara, ara, ara.
1950, aproximadament. Heimaey, Islàndia.
Ojo, noi, que ha tardat a arrencar, eh? Islàndia, la música és...
Anem, va, un altre ritme,
ja
que
veig,
Estats Units,
no, no,
la
no,
música.
Ja veig, ja, ja, ja.
Som a l'illa més gran de l'arxipèlag de Vestmanaejar.
Sí, bueno...
Vestmanaejar.
És igual, on és?
És una mica... Bueno, 7 quilòmetres al sud d'Islàndia, més o menys.
Bueno, és la més gran.
És l'illa més,
gran,
més gran de l'arxipèlag, sí.
Si
tampoc us
gran.
Penseu cap cosa, però...
No, és igual.
La resta d'illes de l'arxipèlag són deshabitades. A Heimaey hi viuen unes 4.000 persones. La majoria es dediquen a la pesca.
Sí, sí, bueno, que, i les altres a l'espectacle.
Sí. Has de tenir bastantes ganes de viure-hi, eh? Perquè, noi, la majoria de l'any està núvol.
Sí.
Carda un vent terrible,
sí,
i els mesos d'hivern la temperatura mitjana és d'un grau.
Sí.
La mitjana, eh? La màxima és de 4.
Però a mi...
Avui què? O que calentons,
no,
avui?
No, no, però escolta...
Hòstia, avui...
Però que a mi ja m'agrada estar a casa.
Sí, vull sí.
Dir que no sé que siguis un d'aquell lojo de... Oh, jo vaig a Barcelona perquè m'agrada estar al carrer, m'agrada fer vida al carrer.
No, no.
Fer vida
aquí...
al carrer, desgraciat.
A Islàndia no...
No, 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 no faràs gaire, no. No, no.
En aquest ambient és on neix en John Gunnarsson.
Mira, aquest sí que plora, eh? El milionari d'abans no ha ni plorat el cabronàs.
No. En John, evidentment, ha nascut a una família de pescadors.
I serà el nostre protagonista. Ens ha, tocat, ens ha de tocar el pobre,
no,
sempre.
Jair, no.
No sé com ens ho cardem.
Tranquil,
noi.
Ni el nen pijo de Washington és el nostre protagonista, ni tampoc ho és aquest pobre islandès que acaba de néixer. Però tots dos seran importants per la vida del nostre protagonista.
Ah, val.
Apunta't el nom per això, també.
Sí.
John Gunnarsson.
Tenim en John Gunnarsson i en Craig Macau.
Correcte. No ens movem de les aigües gèlides d'Islàndia, però fem un salt d'uns 25 anys. Som al 1978. En John ja està a punt de fer 30 anys i s'ha convertit en un expert pescador. Fa pocs anys, l'illa va patir una erupció volcànica que va cobrir-la tota de lava i va obligar a desallotjar tots els seus habitants. Des de llavors que en John s'arremanga cada dia per tirar el negoci pesquer endavant.
Que no s'arremangui gaire, que està en un grau, eh?
És veritat.
Cuidado.
En John està fart de ser pobre com les rates. La vida del pescador és duríssima i els números mai són per tirar coets. Avui, com és de costum, han sortit a recollir el peix de les xarxes. És habitual que les orques s'acostin a les barques dels pescadors quan recullen les xarxes per aprofitar el descart. Coordinen atacs per acorralar els peixos contra les xarxes i menjar-ne una gran quantitat. Les orques són llestes i aprofiten la feina que fan els pescadors. Només cal estar a l'aguait i no quedar atrapat. En John feineja dalt de la barca tranquil·lament. De cop i volta, una cria d'orca, ingènua i atrevida, s'acosta més al vaixell que la resta. De fet, ha quedat entre dues xarxes. Seria ben fàcil capturar-la.
Ah, noi, una orca petita, eh?
En John no s'ho pensa dues vegades. És una bona oportunitat per fer negoci. L'orca, que amb prou feines deu tenir 2 anys, s'ha separat un moment de la mare i ja no la tornarà a veure mai més.
Oh! Home, s'ha menjat una orca.
En John Gunnarsson l'ha capturat.
quina pena! Que fa... Però què és? Això fan les orques? M'esteu colant un soroll d'un gosset, eh?
No, és un gosset. És una orca.
M'esteu colant un gosset?
És una orca. És una orca trista. És una orca trista. I la que realment és trista és la mirada de l'orca.
Oh.
Quan es veu atrapada entre xarxes. Ja no és la mirada pura i brillant que tenia quan voltava lliure pel mar amb la seva mare.
L'orca tenia la mirada pura i brillant?
La tenia, tenia,
Jair. Amb aquells ulls negres d'assassina? I l'orca és el nostre protagonista?
Ho és.
Hòstia, sap.
La captura que s'acaba de produir no constarà en lloc oficialment. Som ara mateix al Mercat Negre.
No.
En Jot vendrà aquest animal per 50.000 dòlars a una mena de zoo aquari privat al sud d'Islàndia. I allà s'hi estarà 3 anys.
50.000 paus per una orca?
Sí, noi.
Cuidado, eh?
Ah.
Has de vendre molts de sonsos, eh? Per fer 50.000 dòlars.
A aquestes alçades, el nostre amic ja pot començar a intuir en què consistirà la seva vida en captivitat.
El nostre amic, has dit masculí?
Sí.
És un orco?
És una orca, però és un mascle. I, per cert, es diu Kago, que no sabem què vol dir en islandès exactament.
Kago!
Kago.
Bona merda de nom.
No l'ha...
Kago.
No.
És en Kago.
No l'ha triat ell, suposo.
No, no, ja, però...
En Kago, després de 3 anys de captivitat a Islàndia, ara ha anat a espetegar a una piscina de Marineland.
Què? Marineland a Palafolls. Jo hi vaig anar-hi quan era petit, eh?
Sí.
No hi cap una orca, a Marineland. No. Tenen uns tobogans i uns lloros que van en bicicleta.
De veritat. Hi vaig anar amb el col·le jo també quan era petit.
Déu-n'hi-do, Marineland, eh? Déu-n'hi-do. On... A quins llocs te porten quan no pots decidir-ho, eh?
Sí, que és veritat. És que vaig anar a la Danone, a Marineland.
Sí.
Al zoo.
Ostres.
Per compensar una mica el Museu de la Ciència.
Clar.
I no sé on més
no,
vam anar.
Són prou llocs. Jo vaig anar a la fàbrica Torres de xocolata.
Carai.
I a Torres Papel de paper.
Només anàveu a excursions de Torres?
De Torres. Tot el que es digui
Encara
Torres.
Encara com no, no es van portar la del vi.
Aquella no es podia, però Déu-n'hi-do.
No és el nostre Marineland, eh? Tranquils. Ah. Ha anat a parar al parc Marineland d'Ontario, al Canadà. Els propietaris del parc l'han comprat i comencen a ensinistrar-la perquè pugui actuar davant del públic. En Kago comparteix piscina amb 6 orques més i la majoria d'hores les passa a una mena de piscina magatzem on no hi toca el sol.
No, home, no.
Les hores sí, allà dins...
L'orca vol sol.
L'orca vol sol, sí, noi. De què han d'estar morenes, si no?
Què? La panxa és blanca.
És blanca,
però,
perquè no li toca el sol.
Clar,
clar,
clar. Ella seria tota blanca.
Tota blanca.
Si no li toca el sol, en orca. I aleshores, hi ha un os panda? També és el mateix?
L'os panda perquè entra als arbres i llavors queda atacat.
Fins aquí la classe de biologia.
Bé, les hores allà dins se li fan eternes. L'única distracció són els entrenaments amb els seus ensinistradors. Però la piscina és molt poc profunda i amb 6 orques més no pot ni bellugar-se.
Estan xubat. Estan xubat, en Kago.
Som al 1982. En Kago és una jove orca de 6 anyets i acaba de debutar en un espectacle davant del públic. Encara no sap fer res de l'altre món, però ja sap com sonen els aplaudiments dels humans. Ben aviat, però, les instal·lacions de Marineland a Ontario queden petites i decideixen vendre en Kago a un altre parc. La seva nova casa serà a Ciutat de Mèxic, al Parc Reino Aventura.
Reino Aventura!
Els mexicans paguen, atenció, 350.000 dòlars pel nostre protagonista.
Però com està tan cotitzada una orca?
Està
als anys 80.
Sí, sí, sí. Una de les primeres coses que fan a Mèxic és canviar-li el nom. Kago, en castellà, no sona gaire bé.
No sona bé, no sona bé. Aviam, no gaire... Aviam, mirem com sona.
Aviam.
Señoras y señores, pasen y vean, aquí está Kago en su piscina.
No, no sona bé.
Si ets un senyor que et diu això,
malament.
Ostres,
malament. A partir d'ara el nostre amic no es dirà Kago, es dirà Keiko.
Keiko
vol dir alguna cosa com afortunat en japonès.
Keiko.
En Keiko.
Sí. En Keiko. No és ni japonès ni afortunat, però bueno.
No, però bueno.
Endavant.
Ara sí que comença una vida una mica trafegada pel nostre amic. En Keiko és la veritable estrella de Reino Aventura. Tothom vol veure aquesta orca, nacida en Islàndia, muy cerca del Polo Norte. Així ho venen els cartells del parc. L'èxit és aclaparador i en Keiko fa fins a 5 actuacions diàries.
Que el moment que tu decideixes que una orca, altrament anomenada balena assassina,
sí,
pugui actuar...
Mira.
Què?
Mira, no sé.
Això, aquest bitxo què?
Què pot fer? Bueno, te pot portar una pilota.
No sé si el fan passar pel mig d'un aro. Com un
home, no, has de tenir un aro molt gros, eh?
Hòstia, un aro guapo, de... amb flames, eh?
No, fa allò que esquitxa la gent, que és maco.
Esquitxa la gent.
Esquitxa la gent, saludar amb l'aleta...
Te pot matar.
Te pot saltar i tocar una pilota amb el nas...
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Menjar-se una sardina de la mà?
Sí.
Jo no
sí,
li donaria,
poder. No, jo tampoc. Allò de... Tenen la llengua rasposa. Li pots tocar sí? la llengua. Tenen la llengua com paper de vidre
tampoc,
de 80, eh?
Tampoc, tampoc.
Ojo, eh?
Tampoc no tocaria la llengua d'un orca.
Bé, segons els propietaris del parc, l'orca està ben cuidada. Ah. L'alimenten cada dia amb 120 quilos de peix.
Què?
Cada dia. La factura del peixater. Home, te cau aquesta concessió. Tu ets Peixos Torres,
sí,
per exemple.
Sí.
I de cop, mira, ara ens...
No, peixos feixedes.
120 quilos de peix cada dia, per l'orca.
Avui vol gambes.
Noi.
Hòstia, nano.
També li donen vitamines per contrarrestar algunes mancances. De fet, comencen a aparèixer els primers símptomes de viure en una piscina massa petita, amb aigua clorada i salada artificialment.
Ostres.
En Keiko té algunes ferides a la pell. També té les dents desgastades perquè s'ha acostumat a arrossegar les vores de la piscina per combatre l'avorriment.
Això els hi passa als hàmsters.
Sí.
Els hi passa als hàmsters, clar, l'orca.
L'orca
t'hi diràs. Ja ha passat el mateix.
Home, quan surt a actuar el públic, però, queda meravellat. Tot Mèxic cau rendit als seus peus. Els nens i nenes tenen un nou ídol. Fins i tot es produeixen algunes cançons infantils amb en Keiko de protagonista.
Si us plau, digue'm que en podem sentir alguna.
Ai, tant que sí.
Si us plau, sí. algo vull sentir.
Si teniu
la
amics...
La Paulina Rubio cantant una cançó d'en Keiko.
No és exactament, però bueno, si teniu amics o coneguts mexicans, és probable que recordin aquesta cançó perquè és la que posaven a la ràdio per promocionar el show d'en Keiko...
Oh.
A Reino Aventura.
Sisplau.
Tenemos con nosotros una gran ballena, fuerte como el mar, tierna como el pan. Parece tan pesada y va como si nada por las profundas aguas, alegre bajo el sol.
Què?
Però, pareu, però és que ara venia un tros bo, no?
Tierna perquè... como el pan.
Sí.
A mi m'agrada molt quan diu va como si nada.
Sí. Sí.
Què és, L'has agafat o no, el joc de paraules?
Sí,
eh?
Sí, m'ha costat, però...
La tornada no té pèrdua, de veritat,
aviam.
La tornada.
Keiko, Keiko, Keiko viva, Keiko ballenita de alta mar. Mueve tus aletas, la la la.
I està sola, eh? El rei de l'amistat.
Jo, si fos un nen mexicà dels anys 80, home, i sento el rei de l'amistat, me'n tiro a la piscina.
T'hi tires de cap.
De cap.
És que és així, tu.
Però la història d'aquest collons d'orca, per què l'estem fent?
Sí.
Perquè ens hem fotut a explicar la història d'una orca mexicana tancada en una piscina.
Sí.
De moment no.
Aviam, no,
sé no si
és mexicana, Jair, eh? És islandesa.
Però on viu i treballa?
Ara treballa
a Mèxic.
Està a un parc aquàtic de Mèxic i no hi està gaire bé, pobreta.
Té
un altre dels
contracte.
Símptomes que evidencien que la piscina on la tenen fotuda és massa petita és la seva aleta superior. L'aleta d'en Keiko ha quedat completament corbada perquè amb tan poc espai no pot exercitar la musculatura.
Oh, no. Té l'aleta corbada, Peyu?
Té l'aleta corbada.
Té l'aleta corbada,
Peyu? Té l'aleta corbada.
Però la corbada de veritat?
Completament corbada, Jair.
Això sí que és una cançó i no aquella merda que hem posat d'en Keiko de la ballena a l'amistat. Keiko.
L'aleta corbada. La fama del nostre protagonista ha arribat fins a Hollywood. En Keiko és escollit per protagonitzar una pel·lícula on un nen allibera un orca del propietari d'un parc aquàtic sense escrúpols.
Ara, el mexicà aquell.
El nivell d'ensinistrament d'en Keiko és brutal i la seva actitud amb els humans és tan increïble que costa de creure. En una ocasió, el fill petit del seu entrenador habitual cau dins la piscina.
Ai, se'l menja!
En Keiko...
Ai, ai, ai.
En Keiko el recull amb la punta del morro i el deixa sa i estalvi fora la piscina amb tota la delicadesa del món.
Keiko el generoso!
És que és el rei de l'amistat!
Keiko el bueno!
L'escena és tan bèstia que decideixen incorporar-la a la pel·lícula. Tot i que en el rodatge les escenes d'aproximació entre en Keiko i en Jesse, el nen protagonista, es roden amb una balena robotitzada per no posar en perill el nen.
Una balena robotitzada, es van gastar la pasta. Home. El nano, aquell nano, Rosset amb els ulls blaus,
en,
eh?
En Jason Rames Richter, que sapigueu que el nen deliberat a Willy a dia d'avui té 44 anys,
És aquell nen, té la meva edat,
Sí, és que és més gran que jo.
El nen deliberat a Willy,
És molt gros.
I diria que també s'ha fotut més cocaïna que tu,
Segurament, segurament. La pel·lícula es roda a Mèxic i segurament és el pitjor moment de salut del nostre amic Keiko.
Sí.
Ja fa massa temps que en Keiko viu en aigua clorada i en una piscina de dimensions ridícules. Cada vegada està més prim, cada vegada té més taques a la pell. Comencen a circular algunes fotografies d'en Keiko sagnant a la part de la boca d'autolesions que s'ha fet mossegant les rapises de la piscina.
On són la gent de PETA?
Noi,
on són?
Si en Keiko no surt d'allà, acabarà morint. Pesa 500 quilos menys dels que hauria de pesar.
Com veus que una orca està prima? Home. Perquè jo una orca sempre estens, com un dofí.
Sí.
Allò està a punt, sembla que hagis de punxar i rebenti.
Sí. Bueno, aquestes són les de flotador, Cuidado, no les confonguis.
Sí, cuidado, és que no he vist gaires dofins de veritat, Jo si em veig un allà en una botiga...
La pel·lícula s'estrena el 1993 i és un èxit absolut. Es ven com un film conscienciador. Vol ser una crítica a la caça de balenes i fins i tot inclou, al final dels crèdits, un telèfon per la gent que vulgui col·laborar per alliberar la Willy realment, el nostre Keiko.
Ara el volem alliberar, Ara que hem rodat la pel·lícula i ens hem cardat milionaris, ara, si voleu trucar per salvar balenes...
Doncs mira, més de 300.000 persones truquen al telèfon per demanar la llibertat d'en Keiko, la Willy. Alguns volen portar en Keiko a algun altre parc amb una piscina més adequada a les seves dimensions i necessitats, i d'altres volen alliberar-la a l'oceà perquè torni a ser un animal salvatge. Mentre ningú s'acaba de posar d'acord, en Michael Jackson s'ofereix per emportar-se en Keiko a Neverland.
No hi vagis! No vagis amb en Michael Jackson! Està ple de nens que no paren de donar pel cul!
Aviam l'ordre de la frase si és aquesta.
Sí, és aquesta. No, els nens emprenyen a les orques,
per favor,
sisplau.
Sí.
Ja té... Hosti, sí que era gros Neverland, no? És per quedar-hi una orca.
Hi ha un moment que Michael Jackson diu, tu, si no sabeu què fer-ne, jo me l'emporto.
Jo me l'emporto.
No hi ha cap problema.
El que feia Michael Jackson has d'anar molt al tanto.
Sí, és que ho feien tothom.
Si no sap què fer amb el seu fill, ja
jo me l'emporto, no hi ha cap problema. Un any després de l'estrena de la pel·lícula es crea la Free Willy Keiko Foundation, una fundació finançada per Warner Bros., pels ensinistradors d'en Keiko i per un milionari.
Quin milionari?
Doncs el que t'he fet apuntar al principi, Jair.
En Craig Macau.
Craig Macau, aquest mateix. En Craig ara ja té 45 anys i s'acaba de vendre la seva primera empresa de telefonia mòbil, Macau Cellular, per 11.500 milions de dòlars. Dels 11.500, decideix posar-ne un parell a la fundació d'en Keiko i treballar per la seva llibertat.
Amigo, perquè aquests te'ls desgraves,
Ah, mira.
Que és els millors, cuidado, Ei.
Sense l'aportació d'en Craig Macau, heu de saber que en Keiko no hauria aconseguit mai la llibertat.
Però que l'aconseguirà? Jo pensava que s'havia mort fent voltes allà a la piscina, s'havia desmaiat.
L'aconseguirà, Jair, l'aconseguirà d'aquella manera.
Aviam.
Som al 1995. Ja fa 2 anys que l'estrena de la pel·lícula que ha dut en Keiko a la més absoluta fama mundial, i ara cada mes el Parc Reino Aventura rep 1.500 cartes de gent demanant que s'alliberi en Keiko. Dos anys després,
són moltes,
1.500 cartes cada dia. Cada mes, perdó. Finalment, amb els diners de la fundació d'en Craig Macau, es trasllada en Keiko a Oregon, on es construeix una mena de piscina adjacent al mar. Després de 14 anys d'aigua clorada, en Keiko torna a tastar l'aigua salada del mar.
Ostres. Ara no li agradarà. Ara no voldrà l'aigua.
Home, la primera glopada ha de ser... Hòstia, que és fort això, tu.
Hòstia.
A Oregon, en Keiko es recupera. Li desapareixen les lesions a la pell i guanya 700 quilos de pes.
Para. N'havia perdut 500, aviam si es carrerà gordo, ara.
Bueno, ara ja és una orca de més de 4 tones, que és el que li correspon a un exemplar de la seva edat.
Quants anys té en Keiko?
4 tones és molt, Doncs uns 18 anys, aproximadament, ara. Ja pot conduir.
Sí? Sí, és veritat.
Els entrenadors comencen a habituar-la a pescar peixos vius. Penseu que porta tota la vida menjant peix mort d'un gibrell,
I ha de cardar una pudor a la boca?
Això sí.
Quin fàstic,
Quin fàstic.
Alè d'orca.
Ha d'aprendre a caçar si vol tornar a viure en llibertat. Els primers peixos vius que replega els porta als seus entrenadors i els hi deixa davant, igual que feia amb els aros i les pilotes que li havien llançat a la piscina
maco,
del parc.
Que maco.
Que maco. Ventre, què s'anava a fer d'aquest peix? Ja, menja-te'l.
Menja-te'l tu.
9 de setembre de 1998.
Trobo gravíssim que estigueu fent servir la música de Si l'he liberat avui, li 3.
La 3.
Que quantes vegades l'has d'alliberar aquest puto peix, nano? Prou, eh?
Sí, es va ser excessiu.
Excessiu.
I al final és un mamífer.
És igual, és un, té forma de peix.
No, però si tu portes 4 pel·lícules, l'ha liberat avui, l'he liberat avui, l'he liberat avui.
És
que igual vol viure en captivitat.
Que ha liberat. Ell te lo ha pedido.
Exacte. Tot i que hi ha moltes opinions que diuen que en Keiko no està preparat per viure en llibertat, decideixen traslladar-lo a la seva terra natal, a Islàndia.
No, home, no, que sí. Arribarà allà, li faran bullying. Ja viene el mexicano.
El de la piscina. Volarà amb un Boeing C-17 de les Forces Aèries dels Estats Units. L'únic avió capaç de suportar el pes d'en Keiko i al mateix temps capaç d'aterrar en una pista d'aterratge curta com la que es trobaran a Islàndia.
És veritat,
durant l'aterratge a Islàndia es trenca un puntal d'una de les rodes de l'avió. Però tranquils...
Morts, tots morts, tranquils, tots morts, morts, morts.
Tranquils, perquè l'incident no va més enllà i en Keiko arriba sa i estalvi a les aigües islandeses. Passarà uns anys d'adaptació a la seva badia natal, on té un espai de 22 camps de futbol i 15 metres de profunditat per bellugar-se. Un cop veuen que en Keiko es comunica bé amb altres orques, decideixen alliberar-la definitivament. És l'11 de juliol del 2022. Ara sí, amics meus, ara sí, en Keiko és lliure altra vegada. No és cap escena de cap pel·lícula. Aquesta vegada la llibertat és real. I d'aquesta manera en Keiko es converteix en la primera i única orca en captivitat que retorna al seu hàbitat natural. Se li fa un seguiment i aquell mateix estiu en Keiko viatja amb altres orques salvatges fins les costes de Noruega. Malauradament, però, només un any després de ser alliberada...
Què li passa?
Mor d'una pulmonia.
És que era Mèxic amb aigua calenta i la porteu allà. Però que esteu bojos? Jo no sóc biòleg.
No, però...
De fet, li he dit peix a una orca fa una estona. Però, no, és que aquests canvis...
No,
si hi ha un iaio el mates,
esclar,
a una orca de 4 tones...
On te vas a parar?
Quants anys tenia? Perquè ara has de fer allò de tallar-la i comptar les anelles per saber quants anys tenia, no?
De veritat que avui estem en una biologia.
Avui
s'ha dit que les orques eren negres perquè els hi tocava el sol.
Com els ossos panda.
Exacte. En Keiko mor amb 27 anys.
Ostres, tu!
Després de molts esforços i molts milions de dòlars per retornar-la a la llibertat, el pescador que la va capturar quan era petit...
Sí?
Recordes com es deia?
John no sé què, Gunnarsson.
Sí, senyor.
Larsson.
Llegeixo textualment les declaracions del pescador. L'haurien d'haver tallat a trossos i enviar-ho al Sudan com a aliment d'emergència. Es podrien haver fet 60.000 hamburgueses.
Bueno,
és una altra manera de veure-ho.
Hi ha hagut diverses opinions.
És
hi ha
una altra
un
manera
crit,
de veure-ho.
Algú ha dit, doncs guita.
En Keiko, tu, l'orca Willy. Aviam, la voleu veure?
Aviam, sí.
Guaita-la. L'aleta ben torta, pobreta, eh?
L'aleta és un desastre, només pot nedar en cercle, com no s'havia de morir.
És que...
Què passa, Keiko, vienes o no?
És que no estic...
No sabe. Déu-n'hi-do, bon animalot, eh?
Bon bitxarraco.
Bon bitxarraco.
Sí, senyor.
En fi, anem a veure, un dia l'altre dia farem l'orca Ulisses, no?
Sí.
Que no té, eren parents.
Eren més petits, em sembla.
Sí, crec que sí. En Keiko, l'orca Willy, la liberata Willy, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
No podia ser d'altra manera. Fort aplaudiment per en Keiko, la Willy, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell.
Hola.
T'agraden les orques?
Sí, les que són lliures.
La pel·lícula l'has vist?
No.
No?
No, no.
Perdona?
Que no ho he vist.
No has vist Liberat a Willy?
No ho he vist.
A veure, Peyu, Liberat a Willy?
Què?
És un xurro de pel·lícula. No marxis. Vine aquí, estic parlant...
Tenim aquí el cinèfil.
Estic parlant des d'un punt de vista de qualitat cinematogràfica, com a peli, perquè o sigui, hi vagi la gent a veure-la, me sembla molt bé.
Tu creus que no l'haig de veure? Doncs,
és una pressió. Que no. És... O sigui, poques pel·lícules teniu temps de veure la vostra vida i l'heu de malbaratar, per favor.
Però la 2
gairebé dues hores de pel·lícula. O sigui, Què coi? Ara és pitjor.
La 2 no vull saber res. La 1 s'ha de veure.
S'ha de veure, eh?
S'ha de veure. La U s'ha de veure.
No, allà diuen que no.
La U s'ha de veure. És preciosa.
No, no, d'acord, d'acord. Podeu fer-ho.
Fa plorar, fa plorar.
Ui, doncs ja està. Ja fa plorar. Ui, ja
plorar. Bueno, és igual. És igual. Parlem d'una tèdia. Orques.
Vinga. Orques,
orques grasses. Bon nom de grup, eh?
Home, Keiko, Keiko, Keiko.
És que estava pensant, quines notes deuen ser? I veig que les tinc.
Que bé, tant de bo ser un nen mexicà dels anys 80.
Ostres, tant de bo. Quantes alegries.
Parlem d'orca, sí. Ja hem vist que nosaltres no en sabem gaire perquè hem dit que és un peix que està moreno.
Un peix moreno, és un peix moreno.
És un peix moreno. Keiko està moreno.
Exacte. Sí que sabem que parlen amb sons.
Sí.
Això sí, es comuniquen. Sí,
bueno,
es comuniquen.
Uns sons que es veu que arriben molt lluny, per sota l'aire.
Sí, sí, sí. I es veu que tenen dialectes diferents, No s'entenen, eh?
Què?
No. Clar, no sé, aquesta, ella que estava a Mèxic...
Per això van haver d'esperar que es comuniqués bé amb altres orques per alliberar-la. Perquè...
A l'aula d'acollida.
Fins que no la vam veure xerrant.
Sí, sí, sí.
Amb una logopeda.
Exacte.
Hòstia, un logopeda per l'orca.
Es veu que les balenes islandeses tenen fins a 24 sons diferents, I les noruegues, 23.
Ah, mira.
Si vas una mica més amunt. I no s'entenen entre elles.
Entre les noruegues i les islandeses no s'entenen.
No.
Fixa't.
No, és gros.
Són ben a prop.
Sí, sí, sí. Us puc dir més coses d'elles, De fet, m'ho poden dir la gent d'aquí davant, Mira, la gent de Verges, aquí davant.
Què?
A veure. Us donaré unes afirmacions, d'acord? I una és falsa. Per tant, la pregunta és quina d'aquestes afirmacions sobre les orques és falsa.
Val,
vinga.
Opció A. Tenen el cervell més gran que els humans... Opció B, tenen la menopausa. I opció C, és el desè animal més estès al món.
La B, el cervell.
La B, jo que sé.
Jo crec que no.
Estès vol dir
perquè el del cervell em sona que és una
mica gran. Sí, el cervell sí. Perquè...
Sí, i el de la menopausa no. Perquè no...
La E.
La B o la C?
La B.
Quina és falsa?
La menopausa vol dir que no tenen la menopausa. A veure, la B.
No.
Sí que tenen la menopausa.
És un mamífer.
Clar, és un mamífer. Sí, és la C, O sigui que el cervell és més gran que el dels humans.
Home, és que si no seria molt petit en comparació amb el cos,
Sí, mira, és la C. Les orques i les balenes ocupen el segon lloc al rànquing d'animals més repartits del món.
Ah, sí?
El segon
Vaig al·lucinar quan ho vaig veure. Mm-hmm. Perquè no sabia que n'hi havia... No sé, el primer som els humans. Els humans són els més estesos.
Estem més estesos, sí.
La resta, doncs, el que us deia, el cervell pot pesar fins a 5 quilos. 5 quilos és molt.
Sí.
Mentre el nostre pesa només 1,4. El nostre cervell. I la menopausa, doncs, la tenen cap als 40 anys, aproximadament.
És l'animal més estès al món, vol dir que està més repartit, pel món.
Exacte.
No que n'hi hagi més.
No, més ben repartit.
Correcte.
Sí.
Vinga, segona pregunta.
Vinga, va. Parlem d'Islàndia. No estem escoltant, senyor!
Nois, hi ha un xivarri avui.
Sí. És allò, del fons.
Si us plau, aquell home l'haurem de fer fora, Va, vinga.
Va, parlem d'Islàndia. D'allà en sabem que fa fred, que és molt verd, que a l'estiu poden arribar a estar 24 hores amb llum solar.
Sí.
Això és molt gros, perquè no pots dormir.
Bueno, has de tancar les persianes.
No n'hi ha de persianes allà,
veritat.
Clar. I a l'hivern pot ser que cada dia només hi hagin unes 4 hores. És molt gros, també. No sé, què més en sabem? Reykjavik, la capital.
Sí.
La capital la sabem. La bandera? La bandera la sabeu?
Sí.
No la diguis perquè la mirarà la gent de Palamós. Gent de Palamós, que saben molt d'Islàndia. Què hi figura a la bandera d'Islàndia? Opció A, una creu. Opció B, una creu composta per 4 línies, és a dir, aquella que és així.
Sí.
I opció C, 3 línies horitzontals.
No és horitzontal.
La cara de la Bjork.
Jo dubto entre l'A i la B,
Jo diria l'A.
La de Noruega és la vermella i la blanca.
Noruega té la...
Però la islandesa...
Quan vulgueu,
Sí. Un moment, aquesta pressió.
Aviam.
Jo diria que és l'A, perquè la B seria com l'anglesa, no?
Jo diria l'A.
Ostres, aviam.
Tu diries l'A?
Sí.
Que sort que no ens estem jugant 5 milions d'euros.
Vinga, va.
L'A!
L'A!
Correcte!
Hola!
És una creu, el fons és blau, la creu vermella i el contorn doncs és blanc. El vermell simbolitza lava dels volcans, blau el mar i els llacs, i blanc els glaciars.
És ben maca aquesta bandera.
Sí, és maca. Està bé, senzilla, maca. Bé.
Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels...
No sabem si el nostre convidat ha anat a Islàndia.
En absolut.
D'acord.
En absolut, eh?
Però tenim clar que la biografia d'avui li deu haver agradat perquè ve d'un animal.
Molt bé.
T'agraden sí. Els animals.
Correcte.
Sí, els animals i les plantes, com vam dir ahir. Sempre el veureu a favor de que la canalla surti al carrer a veure l'entorn i que deixin de mirar pantalles.
Sempre.
Sortim al carrer i agafem la canalla que trobem i posem-los a dintre furgonetes i escampem-los pel territori. Sense mòbils, ni jaquetes ni aigua. Sé que sona estrany.
I il·legal.
Però estarem forjant el jovent del futur. Preparat. Feliç i sa. Catalunya ens ho agrairà.
Fantàstic.
Sí.
I és que abans, quan hi havia pantalles, tot era millor. Segons el nostre convidat, doncs feies volar la imaginació, sí, ja sabem com sí. És això. Bueno.
Jugàvem amb carnussos atropellats de la carretera, acceptàvem regals de desconeguts, fèiem margeres amb truges de 100 quilos, fèiem fumar els gripaus fins que petaven, fins i tot havíem tancat el petit de Carles Manelica dintre la fàbrica abandonada. Quan tornàvem a l'escola teníem mil històries per explicar.
Clar, com a mestre que viu l'escola d'actualitat, ja dic que el nen que digués això ara se l'hauria de convidar a reflexionar. Exacte. En un lloc tranquil amb plantes i música relaxant, mentre les famílies de l'AFA s'estan agafant pel coll a fora de l'escola, perquè el Manu està interferint en l'aprenentatge positiu dels altres. Bé, com hem comentat, el nostre convidat també té coneixement sobre plantes i animals. Centrem-nos ara en els animals.
Més que nosaltres no ho crec.
Ara ens centrem en la gallina. S'han parlat d'orques aquí, ara sí. Gallines. Per ser més concrets, sentireu com el nostre convidat ens ajuda a diferenciar-les segons el so que fan.
Aviam.
És important el so, aquí, perquè si per exemple li fa... És un gall dindi.
Què és?
És una gallina de Guinea. Tant aquí és si fa aquest so, si fa... Si fa això, és una gallina o Jordi Pujol?
Ah, sí que és veritat.
Sí, sí, sí. Sí. El nostre convidat a l'APM hi feia una secció anomenada Les coses que es perden. Mm-hmm. Ara em sembla que en fas una que es diu les que creixen, les coses que
no, les coses que creixen una cosa meva.
Actualment,
seu,
sí, sí, aquesta
és
cosa encara segueix, eh?
I les coses que creixen creix, les coses que es perden s'han perdut.
És el que es feia a l'APM, clar.
Exacte.
Abans hem sentit un fragment on hi parlava de jugar al carrer i aquesta vegada el nostre convidat intenta convèncer-nos de demanar l'adreça a la gent, de deixar el GPS a casa i tenir sí. contacte amb la gent del poble.
Clar que
allò
sí.
que es feia abans, a veure com li va.
Saps Can Feliueta?
No sé Can Feliueta, no.
Hi ha una part que la retro el petit de Cantinyes, allà on la Guàrdia Civil va volcar per Divendres Sant.
És que no conec els referents, per això demano, perquè no soc d'aquí.
És que això passa.
Sí que passa,
no
clar.
No conec els referents.
Clar, perquè si vens de fora, que és igual, de Cantinyes, jo què sé.
Per això demano, no?
Clar,
per això
clar,
demanant,
estic
demanant, perquè no conec
clar. Vosaltres recordeu el que era això, perquè hi ha més encara, eh?
Oita, agafes el primer trencant,
sí.
Baixa pel corriol on hi ha el pas canadenc, veuràs que la carretera fa com una cinta de Moebius i allà trobaràs una fornícula. Si et passes de llarg no hi ha pèrdua.
No sé si tinc molt clar que és una fornícula.
Aviam, no tens GPS, tu?
És veritat que la nostàlgia diu que és preciós demanar l'adreça a la gent, sí, sí. Però clar, s'ha romantitzat, sí, podríem dir-ho, no?
No fa gaire, aquí vi que em va parar, un cotxe es va parar i em va demanar...
Ah.
Que feia molts anys que no em passava.
Ja.
Anava caminant jo pel carrer i va baixar el vidre i vaig pensar, ja està, peio. I no, era un home que no sabia jo.
No, molt bé.
I em diu, els Mossos d'Esquadra?
Ep.
I vaig dir, bueno, cap allà, no sé.
I vegi ràpid, si es vol. Bé, a veure què ens pot ensenyar més el nostre convidat. Rebem un fort aplaudiment a Godai García!
Godai García, què tal?
Molt bé.
Heu
parlat d'orques.
Sí. No t'agraden.
No, està bé. Saps què passa? Que els meus límits de l'humor és quan hi ha una incongruència biològica, que és
el que es posa, són negres, sí. No perquè es posin morenes, evidentment, sí. És per camuflar-se, perquè sí, si tu ets una foca,
sí, sí.
Tu que deies, si, Jair, deies, si fos un nen magicà dels anys 80,
sí.
Si fossis una foca, per
sí,
exemple, en aquest
sí.
supòsit...
Que les maten, eh?
I si, exacte, si et passa una orca per sota,
sí.
Si tu mires avall sent foca, veus el fons del mar, que és fosc...
I negre.
I negre, per tant, i també si passa l'orca per sota no la veus. I si et passa per sobre veus
el
llum
blanc.
De dalt, el blanc de la llum...
I tampoc la veus.
I el ventre de l'orca.
Són invisibles per les foques. Les foques, i les foques també, déu-n'hi-do, bastant tontes. També,
les foques, aviam.
Potser sí que es mereixen un...
Van per poder matar, lo dels colors. Volia dir això.
Clar, clar, però no pot passar per sota la foca de panxa en l'aire.
No, no, crec que no.
Heu
vist? Si tens l'aleta torta, poder,
ah,
llavors...
Clar, clar. Sí,
heu
no
vist mai un grup d'orques passant-se una foca morta d'una a l'altra? És una escena ben curiosa.
Que ho has vist?
I,
sí, sí.
I ho fan per jugar? O...
Per jugar, per jugar.
Per jugar,
sí, sí.
Eh? Sí. És un, home, és un esport, eh?
És una, és un una distracció com una altra.
Fa molta pena pensar que és la foca d'amiga d'en Pingo, eh?
Mira,
no la pinga.
Ah, no, sí, no, la pinga és...
La foca no tenia nom.
La natura té les seves coses, també, les seves cosetes.
A l'escola ens passàvem una croqueta.
Exacte.
Oh, que bé! No es feia això, allà, croquetes. Bé, ja és tradició preguntar als convidats per la seva primera feina. Godai, calli vostè, sisplau.
Sí, sí. No diré per res.
No et xivis.
És tradició també que ho endevini el nostre públic. Així que, gent de Tivissa, atents a la pregunta. Quina va ser la primera feina d'en Godai? Opció A, vendre flors al mercat de Vic. Opció B, vendre bolets al costat de la carretera. I opció C, passejar els quatre gossos del veí.
Podrien ser totes tres, eh?
Ah. Bé,
una pregunta molt tècnica, això, eh?
Molt tècnica,
home, tècnica,
eh?
Tècnica.
Sí, eh? Molt profunda.
Hosti, quin públic tan estricte que tenim.
Sí, sí, sí.
La U, va, digues la U, vinga.
La primera.
Va. Vendre flors al mercat de Vic.
La U, aviam.
Correcte!
Molt bé.
No ho sabia, això.
Vendre flors.
A la parada aquella de pujant a l'esquerra.
Ah, exacte.
Allà,
ah,
allà.
Uita, com s'ho saben. Parleu,
sí, sí,
parleu
sí.
D'això.
O sigui, no és la primera. Vaig fer quatre cosetes, però aquesta és la de... M'hi vaig estar un bon temps i anava els dissabtes.
Sí, sí, sí. Sí.
Arribar al primer, els primers que paràvem a plaça Vic, a les 6 del dematí havia de ser allà, ells ja hi eren una mica abans, i els últims a marxar, perquè és un llamp de parada.
Clar, clar, és que és molt grossa la parada de flors del mercat de Vic, és immensa.
I no hi havia hagut cap noi abans que vengués flors.
Sempre eren dones.
I els hi donaven davantals, i em van dir, però tu no et podem donar un davantal. I vaig dir,
per què?
Per què? Per què no? En aquella època, no? I Vic, eh?
I em van comprar una ronyonera.
Ah, mira.
I anava amb una ronyonera per tenir el canvi i això.
Molt bé,
molt bé. Recordo que van dir, no sabem com gestionar-ho ara, això.
Clar, no hi havia cap tipus de construcció, eh? Escolta, quines flors compra la gent?
Geranis.
Què te compraven?
Geranis, petúnies, sorfínies, que són les petúnies que pengen.
Les petúnies que pengen.
Són una mica més cares, però
engalanen molt. Com es diu? Les petúnies que pengen, com es diuen?
Sorfínies.
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 Són com una petúnia, passa que la petúnia es queda petitona. És per posar en un parterre i la que penja per la balconada...
Pel balcó.
És un embarbussament, eh? La petúnia penja.
Sorfínia. És que fa uns quants anys, d'això, ja. Sorfínia, diria.
Sorfínia. Sí, sí, sí. Jo crec que ningú aquí tindrà problemes.
No,
si
no, no. Si ens a la cola...
Els geranis ja no es porten tant.
Ja no?
Això ja vull matar el tema.
M'agrada tant, el gerani.
No, perquè van per modes, les plantes, també.
També, eh?
Fixa't. Que geranis fa d'avis.
És veritat.
A mi m'agrada.
A mi també, perquè sóc una mica avi. Jo tinc geranis a les finestres.
Que bé.
En fi, l'han encertat la segona i la tercera fila del búnquer, que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Vinga, va. Molta atenció, que això serà...
Va, aviam. Per qui encerti la cançó de la Neus, clar.
Va.
Bajo del mar.
L'Ona, que s'hi ha tirat de cap, eh? Perquè és d'Arenys.
És d'Arenys, és d'Arenys, es diu Ona.
Ho domina tot, es diu Ona, és d'Arenys.
Què més vol?
Perfecte. Bajo el mar, fort aplaudiment per l'Ona i per la Neus.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Soc el Ricard de Corbera Llobregat.
Vale.
Estic mirant la televisió, està fent un partit de futbol de la Copa de la Reina. El Barça contra, no sé si és el Tenerife, un d'aquests. Llavors el meu dubte, el meu neguit, no, no, no tant, és Si la Copa de la Reina fa, perquè és, o sigui, el nom de la reina, que és la Letícia.
Sí.
I la Copa del Rei és perquè del rei és el Felipe, Felipe. I llavors es fa una copa pel rei. Però quan el Felipe no hi sigui, Déu no ho vulgui, que trigui i més anys,
sí,
la reina Leonor tindrà la Copa de la Reina, amb la qual la Copa de la Reina jugarà en equips femenins en tota la parafernàlia dels equips masculins, de les teles i tot això?
Veritat.
O faran una jugada mestra que fan ells?
Sí. Sí.
No sé, a veure què en penseu. Au, puta Espanya.
El ritme no és el millor, però la reflexió no és dolenta.
No és dolenta. No. Es nota que si has marxat.
Si has marxat. I és que entra el ritme i que parlàvem de futbol i desconnectat.
O sigui, el que venia a plantejar el nostre amic és que en el dia de demà, quan hi hagi una reina a Espanya, que serà la Leonor, que serà la que tindrà el protagonisme...
Sí.
La que fins ara s'ha considerat la primera, diguéssim...
S'ha de fer lent, això. Quan es parla d'això...
Sí.
O sigui, fins ara, la copa important, diguéssim, per tradició era la Copa del Rei, perquè ho jugaven els equips de futbol masculins.
Sí.
Surt l'auge del futbol femení i hi ha la Copa de la Reina.
És que no sabia ni que existís això.
Però llavors, la Copa de la Reina, quan la important a Espanya sigui la reina en comptes del rei...
Sí.
Serà del futbol masculí o del futbol femení?
Esperem que del femení, perquè ja haurà passat un temps i esperem que ja comenci.
Més enllà d'aquestes fabulacions vostres, anem a la realitat.
Jo crec que sí, que si no, cantarà massa.
Clar. Sí. Llavors, la Copa de la Reina... És la que jugarà el Barça masculí el dia de demà?
Hauria de ser Copa de la Reina tots dos.
Hauria de ser... És complexa, eh?
No,
perquè tu, Godai, què t'agrada si no és el futbol?
Les plantes.
Les plantes. No, l'esport no m'interessa en absolut.
Ni un, eh? No en fas cap?
No. Jo és com si sonés la ràdio descodificada quan sents...
Sí.
I ara l'esport...
Ja està.
No entenc res, no m'interessa en absolut.
Tu treballes al tros,
sí,
és el teu esport.
Si voleu, soluciono el problema.
Sisplau.
Diem-ne Copa del Monarca.
Ja està. La
Copa de la Monarquia.
De la Monarquia, millor, clar.
Clar, n'hi ha d'haver dues. Abans era Copa del Generalíssimo.
És veritat.
Qui mani...
Seria una solució.
Una solució, tornar a implantar-la.
La Copa del Perro Sánchez.
La Copa del Perro, com que governarà Vox, ja veurem el que decideixin ells.
Ja no hi haurà futbol femení.
Exacte.
Ja fora problema.
Ja està ni reina.
Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, la Glòria de Sant Iscle d'Empordà.
Glòria.
Hola, bon migdia.
Hola, bon migdia, Glòria.
Com a mestra vinc a reivindicar les excursions en entorns oberts.
Molt bé.
Soc la mestra que en el claustre sempre no entén perquè s'ha d'anar a l'Aquàrium de Barcelona.
No s'hi ha d'anar.
Al Zoo de Barcelona, que s'hi ha d'anar a fer.
Encara
a la Xocolata Torres, tampoc, que s'hi ha d'anar a fer.
No cal,
vull dir que
no cal.
I parlo-te amb coneixement de causa perquè avui no ha pogut venir el meu home, però ell era entrenador de dofins en un parc aquàtic.
Hòstia! I no ha pogut, home! Havia de venir un entrenador de dofins el dia que hem fet la biografia d'en Keiko, l'orca de liberat avui.
Ara treballa de manteniment i s'ha espatllat una cosa.
S'ha espatllat un dofí!
S'ha espatllat un dofí! No, perquè ara ja no treballa d'ensinistre de dofins.
Ara ja no, quan era més jove. I confirmo que les condicions...
No són les òptimes per un dofí.
No.
Cap piscina del món és òptima per un dofí.
No.
El dofí vol mar.
Vaja.
Sí, i per ell, les condicions d'ell.
On els ensinistrava els dofins, el teu home?
En allà. No sé si es pot dir.
Sí, es pot dir. Sí,
també comença per M, com heu dit, la biografia.
D'acord.
Vale.
Molt bé.
Però era en una illa.
Mollet del Vallès.
Era en una illa.
No, en una illa catalana, també.
Era a Mallorca.
Exacte.
No passa
Sí, sí que s'ha de dir que les condicions per entrar-hi són molt dures, que els hi fan fer proves de físiques molt dures.
Aquí, en ell o a la reina?
Els dofins o els entrenadors?
En els entrenadors de dofins. Aguantar molta estona sota l'aigua, entrar ràpid, sortir, i que el vincle que arriben a fer també és molt gran.
Oh, sí, s'estimaven, eh?
O sigui, una cosa és que el dofí no estigui en condicions, l'altra és que un cop allà dins la relació entre l'entrenador i el dofí és maca.
Clar, que és maca.
Sí.
Està bé. Volies fer alguna pregunta?
porteu els nens al bosc, sisplau?
No, no és cap pregunta.
Bravo, molt bé.
No és una pregunta, és una ordre.
Sí, molt bé.
És una ordre.
Fantàstic.
A favor. I llavors, caminar pel bosc sí que ho deus fer, no fas cap esport,
clar,
però...
No faig cap
esport. Se't veu un tio en forma, vull dir.
Sí, més o menys. M'agrada sortir a fer exercici, el que abans anem a caminar, passejar.
Sí.
Però crossfit no.
No tinc cap ambició. Quan surto, de cop em trobo pujant marges i això, i llavors arribo a casa suat.
Vale.
No és esport perquè no hi ha normes, no? Perquè els esports entenc que han de tenir com unes normes.
Sí, aviam, no vas abillat com una persona que podria fer esport ara mateix.
No,
jo em poso xandall d'abans, no em poso roba tècnica i aquestes coses.
Clar. Perquè tu volies ser pagès i els teus pares no ho eren, però tu vas decidir que volies ser pagès.
Sí, jo me'n vaig anar a treballar, quan els amics em van anar a Barcelona a fer sociologia, pràcticament tots, jo me'n vaig anar a ajudar a parir truges.
Això sí que és fer sociologia.
És que normalment el pagès és pagès perquè els seus pares ho són.
Sí.
Però tu has començat una saga.
Sí, bueno, sí. I ara ja no m'hi dedico, però va molts anys de la vida que feia això.
Que feies de pagès.
Es curava cords i contentíssim.
Clar, doncs molt bé.
Truges, eh?
Sí. Home, és mal parit, eh?
Ja ho sé, ja.
Sí. Hi ha truges que a vegades, perquè porten molts garrins a dintre.
I aquella olor, eh?
Sí.
No marxa,
I a vegades, quan pareixen, en queden a dintre algun. Diuen, sembla que en queda algun a dintre.
Ai, i què?
Bueno, doncs llavors has de posar un guà molt llarg.
Ah, allò d'aquell senyor, no?, que parla per telèfon mentre està amb la mà allà dins, eh?
Sí, això, diversos cops.
Però s'ha de provar, a veure si en trobo o no trobo, com en Wally.
Has d'intuir, has de mirar-la i dir, em sembla que no estava bé, deu tenir...
Clar. Ara que fos, saps, que no t'ho pot dir la truja.
Els garrins petits no diuen...
Clar, no. A la panxa de bou, dai,
dai. A vegades ve girat i l'has de, has clar, de fer psicomotricitat fina, has de posar la malla dintre i llavors...
Feu fer això, cuidado, els nens, home, d'excursió, treu de truges.
Que tenen els braços petits.
Sí,
home. Sí,
cuidado, a veure, la Noa, que té el micròfon, sembla que ens vol fer una pregunta.
Sí,
Noa.
El meu és dos coses.
Dos coses.
Bueno, va,
una, porto des de fa 2 anys que vull vindre aquí al búnquer.
Molt bé.
I el primer mes d'aquesta temporada que vaig enviar el correu, el mes següent ja m'ho van acceptar.
Mira que maco.
Justament el dia de començar el curs.
Mira que bé.
Sí, que tinc aquell dia especial.
Una alegria.
I el segon és anècdota.
A veure.
A veure, jo tinc casa muntanya i anem molt a l'hivern.
Està parlant una senyora de 70 anys? Quants anys tens? Tens 15 anys, no?
Bueno, jo no, sí, la família, però...
Vale.
Tens geranis al balcó?
M'ha semblat estrany una nena de 15 anys dient jo tinc casa a muntanya.
A veure, perquè...
Teniu casa, la família.
Sí, tenim casa a la família. I anem molt a l'hivern.
Molt bé.
I és una anècdota que la meva família fa riure quan ho expliquem.
Molt bé.
Que està un dia a la neu, tranquil·lament, hi havia els típics forats aquests de... Hi ha un riu, hi ha el forat i neu al costat.
Sí.
Doncs a mi em van dir, vigila amb el forat, que no et caiguis ni res. Saps on vaig a parar? El forat.
El forat, evidentment.
I a sobre, just, es van donar la volta. Es van deixar de mirar per on jo anava, es van donar la volta i al donar-se la volta jo vaig desaparèixer.
I
tots, on està, on està? Tenia un home al costat que els diu, està aquí.
Un home, eh?
Sí, un home, que és superamable, eh? No me'n recordo.
Home,
sí.
Aviam, molt amable no has de ser per dir que una criatura ha dit...
En, dir,
en que tinguis un mínim d'empatia, que... no?
L'últim cop que l'he vist...
Ah, no, jo no us ho diré. No, no és filla meva.
Però que em refereixo, que m'ha passat que molta gent m'ha dit, però l'home et va dir, no sé, jo, no va dir ni res, va dir, ell ja està aquí, em va dir, estàs bé, jo, sí. Em vaig aixecar, sí, riem-me, però em va dintre com dient, hòstia. Però...
Podria haver estat el segon Julen. De...
Sí.
Mira, aquí la teniu, viva, sana i estàlvia. No passa res. Ens queden res. Vaig a fer veure que trec unes preguntes de darrere la impressora.
I mentrestant, Jair?
Mentrestant li farem la pregunta que s'ha de fer a tot convidat, que és, saps jugar al futbolín, Gorai?
En absolut.
Mai n'has tocat un?
Sí. He picat molt fort allà, però no sé, ja veig que se'n pot saber d'això i no entenc com
n'has
que
se'n pot.
O sigui, ni esports, ni jocs.
Res.
Dardos, si voleu un dia.
Mira, ja ens serveix,
Dardos, sí. Bé, gràcies per acompanyar-nos aquests 2 dies, Gorai.
A vosaltres.
On et podrem veure?
Voltant pel país.
Et seguirem. Vinga, nosaltres hi tornem com sempre a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, el búnquer, que vagi bé. Adéu-siau.